Amb casc de moto van abandonar a Francesc Marco i Àlex Borreguero a la Ciutat de la Justícia al límit de les 72 hores permeses legalment perquè dos detinguts prestin declaració davant del jutge. Tots dos, més Julián Peribáñez i Elisenda Villena, van quedar ahir en llibertat amb càrrecs. Però atenció avui a La Vanguardia i al Periódico, que publiquen que entre la molta documentació decomissada a la seu de Método 3 hi ha un fitxer anomenat Xavier Martorell. La Vanguardia, molt recomanables les pàgines 12 i 13, a més, hi afegeix un correu electrònic que vincula l'actual director de serveis penitenciaris de la Generalitat amb l'agència de detectius. El correu té data 10 de febrer del 2010. Era un dimecres. Es va enviar a les 11:22 del matí. Assumpte, factura. José Luis Marco, director financer de l'agència, cosí de Francisco Marco, pregunta a Xavier Martorell. Recordaràs que varen fer fa poc un barrido a la seu de Convergència i Unió a Sabadell. Això ja està facturat. Ara hem continuat amb el servei i s'ha fet una xerrada explicativa amb la gent de Convergència i Unió Sabadell sobre les mesures de seguretat. S'ha fet una auditoria de seguretat i s'ha verificat que els mòbils de la seu no tenen un servei de software instal·lat per intervenir les trucades, ja que els mòbils són de l'Ajuntament i els paga l'Ajuntament directament. Em diu Paco que et pregunti que d'això què els cobrem. Xavier Martorell, que en aquella època també era director de seguretat del Barça, el respon 3 minuts més tard, des de l'adreça de correu electrònic del club, del Barça, i diu: no ho sé, però no massa. Em dieu els dos preus i ho demano jo a Convergència Democràtica. Aquesta informació que publica avui La Vanguardia contrasta amb el comunicat de Convergència del 16 de febrer passat, on deien que Convergència Democràtica no ha contractat mai Método 3 ni cap servei d'investigació de cap empresa, ni de manera directa ni indirecta. La veritat, i ho dic a aquesta hora del matí a les 8:05, a mi em sorprendria molt, molt, que Convergència, i en aquest cas el govern de la Generalitat, no prengués mesures sobre aquest mail. Què diu això? Doncs que Convergència Democràtica va mentir o que Xavier Martorell va mentir. Si Convergència Democràtica considera que Xavier Martorell va mentir, Xavier Martorell probablement serà destituït avui mateix com a director general de serveis penitenciaris de la Generalitat. Ho veurem, ho sabrem avui mateix o les pròximes hores o els pròxims dies. D'altra banda, la mateixa Vanguardia explica que la documentació referent al PSC i on apareixia el nom de José Zaragoza va ser relativament senzilla de trobar. Era sobre la taula, com aquell qui diu. En canvi, la policia va descobrir un sostre mort amagat on va aparèixer un CD que portava una caràtula i amb les sigles ASC impresos on es va trobar la conversa gravada al restaurant La Camarga de Barcelona. Ara una d'anècdotes. Vinga, també el diari La Vanguardia. Els Mossos finalment sí que van anar a l'escorcoll de la seu de la Diagonal. Per què hi van anar? Com s'ho van fer? Doncs perquè quan la policia hi va entrar va activar l'alarma i van arribar els Mossos, no és broma. Imagineu-vos l'escena, els detinguts, bastants agents de la policia espanyola, els dos fiscals del cas, tots dins de la seu de Método 3, i de cop i volta apareixen dos agents dels Mossos perquè és una alarma. Una situació que reflexa molt bé el Toni Batllori, els ninotaires, que ho compara amb la pel·lícula Una nit a l'òpera, el dels germans Marx, amb allò de I dos huevos duros. A nivell polític, dues aportacions més que trobem avui al periòdico. El PSOE espera que Pere Navarro faci fora o faci el pas d'apartar José Zaragoza, que per més inri és el número 3 del PSOE al Congrés dels Diputats. Ferraz diu que viu amb molta incomoditat aquesta situació. És probable que a Rubalcaba li interessi fer fora Zaragoza, entre altres coses, perquè Zaragoza és un dels garants de la gran rival de Pere Rubalcaba dins del PSOE en el seu camí cap a ser secretari general del partit en un futur o candidat a la presidència del govern espanyol, que és Carme Chacón. Més quan hi va haver de parlar-ne al Congrés per primera vegada va ser Soraya Rodríguez, la portaveu dels socialistes espanyols, i no pas José Zaragoza, que no hi era. Per això, la direcció del PSOE espera un cop d'autoritat de Pere Navarro en Zaragoza, per cert, estret col·laborador, com dèiem, de Carme Chacón. Ara bé, Navarro el posa en textual en quarantena fins que s'aclareixi el cas. Pel que fa a la declaració d'ahir dels detinguts davant del jutge, ho podrien resumir així. Ell diu que va ser ella, ella diu que va ser ell, ell diu que ella feia feines d'investigació fora de l'agència. Ella diu que era ell qui ho feia, en fi. L'únic en què van coincidir és que l'encàrrec de la gravació del dinar a La Camarga el va fer algú de l'entorn d'Alicia Sánchez Camacho. Des del PP ho neguen tot de cap a peus, i no només això, sinó que amenacen amb querelles per injúries i calúmnies a qui defensi aquesta versió. Sigui com sigui, tots els detinguts per aquest cas van quedar en llibertat ahir, però imputats per revelació de secrets. Informa Toni Muñoz.
El propietari de l'agència de detectius, Francisco Marco, va declarar durant mitja hora. La seva defensa va ser clara. Ell no en sabia res i va descarregar la responsabilitat a la seva mà dreta, Elisenda Villena. Va insinuar davant del jutge, això sí, que l'escolta de La Camarga va ser un favor de Villena a algú del PP. D'aquí se sobreentén que Alicia Sánchez Camacho no estava al corrent, com explica l'advocat de Marco, Álvaro Amigo.
Lo que és una mica incongruent és que tenien tantes dades sobre el lloc, l'hora, el dinar, les persones intervinents i que no hi hagués un consentiment d'alguna de les parts. Ell no diu l'Alicia Sánchez Camacho, o sigui, diu que algú de l'entorn de l'Alicia Sánchez Camacho és igual la persona que havia donat totes aquestes dades.
Els altres dos extreballadors de Método 3 també asseguren que van complir ordres de Villena. Àlex Borreguero, que va posar el micro, va declarar que va donar per fet que treballaven per Sánchez Camacho, i Julián Peribáñez, qui va fer les fotos, diu que només es va limitar a enfocar l'exparella de Jordi Pujol i en va deixar al marge Sánchez Camacho. En parlaven els seus advocats, Rubén Romero i Marian Bataller.
Però ell entendió que Camacho estava al corriente.
Ell entendió exactament això.
Fer una foto de la Vicky, perquè de la Liz, de la vicepresidenta del PP, doncs ja la coneixien. Li van carregar la Villena.
Elisenda Villena va assegurar de la seva banda que va actuar complint ordres del director Francisco Marco.
A 8:45, en aquest estudi, vaja, a l'estudi de Barcelona, de RAC1, avui l'advocat Rubén Romero, advocat d'Àlex Borreguero, en els nostres estudis per parlar precisament d'aquest cas. Escoltem el comentari que posa ara el periodista i col·laborador del món a RAC1, Pere Martí.
Aquesta història d'espies s'està convertint en un sardinet caspós digne de la saga de Torrente, el brazo tonto de la ley. Estem molt lluny del glamour de James Bond. Aquí no hi ha ni espies guapos, ni senyores despampanants, ni serveis d'intel·ligència britànics. Només tenim una examana abandonada, una líder política xafardera i uns detectius molt amics, però molt, de la policia espanyola. No sé si Alicia Sánchez Camacho va encarregar les gravacions, com diuen ara els detectius, perquè la paraula d'aquests senyors no mereix gaire credibilitat. Però sí que és rellevant que la líder del PP presentés la denúncia davant la policia espanyola i no els Mossos d'Esquadra, que tenen plenes competències per investigar aquest cas. Diu el manual del bon detectiu que en un cas així ens hem de preguntar a qui beneficia tot el que està passant. Doncs beneficia els que volen enfangar Catalunya, convertir-la en una bassa putrefacta, manipulant la realitat i magnificant casos aïllats. És la millor manera de desmoralitzar els ciutadans i allunyar-los encara més de la política. I tot això passa justament en un moment en què Catalunya està en plena transició nacional. I com que ja fa molts anys que ens afaitem, sabem que res no passa per casualitat. L'únic que no sabem és si Torrente va aprovar les oposicions al CNI.
Per cert, que els màxims responsables de la justícia i els òrgans de control públic catalans plantejaran avui mesures concretes contra la corrupció en la segona cimera amb Artur Mas. Un dels objectius serà donar més mitjans a la justícia perquè resolgui ràpid els casos amb polítics implicats. El president s'ha compromès a explicar les propostes al Parlament mentre l'oposició li retreu haver quedat exclosa de les trobades i, de fet, va obligar a suspendre la reunió que havia convocat la presidenta de la cambra, Núria de Gispert, amb els partits per informar-los sobre el contingut de la primera cita. Tot plegat, amb aquest cas d'espionatge on Convergència i Unió hi surt pel mig com la indefinició entesa per l'electorat ara com un hàndicap en els casos o com els casos de corrupció, han fet que l'enquesta, allò que anomenen el baròmetre del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió, col·loca per primer cop Esquerra Republicana com a primera força en intenció de vot i Oriol Junqueras com el líder més ben valorat. Un cop cuinada l'enquesta i traduïda en els escons al Parlament, Convergència i Unió quedaria primera, tot i que en perdria una desena, entre 40 i 42. Els republicans s'enfilarien fins als 27 o 28, 6 o 7 més. Baixaria el PP, que es queda amb 16 o 17 escons, un parell o 3 menys. Aguanten el PSC, entre 19 i 20, i Iniciativa entre 12 i 13. Creixen Ciutadans fins als 11 o 12 i la CUP fins als 4 o 6. A l'hora de posar nota als líders, només aproven Oriol Junqueras, que és el primer, Joan Herrera i Artur Mas. Sota el 5 hi ha David Fernández, de la CUP, Duran i Lleida, i per darrere del 4, Pere Navarro, Albert Rivera i Alicia Sánchez Camacho. Dada molt significativa. El sí a la independència, tot i que recula una mica, continua doblant el no. Si ara es fes un referèndum, un 55% de l'electorat hi votaria a favor, 2 punts menys que l'octubre, un 21% en contra i un 17% s'abstindria. L'estat propi és l'horitzó que vol la majoria de catalans, doblant els que prefereixen una Espanya federal o un estat autonòmic. La primera preocupació dels ciutadans és l'atur, la segona, la desafecció política, que neguiteja un 55% de ciutadans. Vistes les dades, Esquerra diu que se sent reforçats i Convergència i Unió creu que està enmig de la tempesta perfecta. Els portaveus al Parlament, la republicana Marta Rovira i el convergent Jordi Turull, admeten que la corrupció explica en bona part el sorpasso. N'han parlat a RAC1.
Ens mantinguem certament al marge de tots aquests casos d'espionatge i de corrupció que van sortint, deu ser també molt favorable de cara a la ciutadania, que cada vegada més demana que hi hagi una regeneració democràtica.
Els casos de possible corrupció i els casos que no són tant de corrupció i que per nosaltres són claríssimament d'una guerra bruta, ajuden a enrarir molt l'ambient i per això a nosaltres ens cal una reacció absolutament immediata.
I segons el CEO, RAC1 és l'emissora preferida pels encastats a l'hora d'informar-se. l'escull prop del 27,9% davant del 25,3% de Catalunya Ràdio. Escoltem el comentari que hi posa el cap de política de RAC1, Marc Martínez Amat.
És la crisi? És el sobiranisme? No, és la corrupció. El CEO pronostica un nou terratrèmol sense precedents a la política catalana. Mirat de dreta a esquerra, el canvi no quadra. Els tripartits van quedar fossilitzats i ja no sumen. És la maledicció de Tutankamon que deia David Madí. Mirat des del dret a decidir, els dos blocs que van sortir el 25N continuen intactes, diu el CEO, amb el pol sobiranista poc per sota dels dos terços i una majoria social a favor de la independència. Ara, si la perspectiva per mirar-ho és la regeneració del sistema, les dades s'expliquen soles. Gürtel, Palau, Bárcenas, Mercuri són paraules clau per entendre per què els que sempre han remenat les cireres ara rellisquen i per què la majoria de ciutadans estan insatisfets amb la política. El sistema no, però els votants sí que regeneren i d'aquí les fuites de vot que dibuixa el CEO. El 17% que va votar el PP ara triaria Ciutadans, el 14% que va votar CiU ara voldria Esquerra i el 8% que va votar els socialistes ara s'estimaria més Iniciativa. Però l'avís va per tothom. Ara més que mai, la dona del César, a més de ser honrada, haurà de semblar-ho. Segurament, de camí cap a Ítaca, la nau ha ensopegat amb la tempesta perfecta, però ara és evident que no avançarà. Si a més de cap fred, cor calent, puny ferm i peus a terra, que deia el Timó, no queda molt clar que hi ha mans netes.
Encerta avui José Antic a La Vanguardia quan diu que segurament la desorientació d'una part important dels votants de Convergència i Unió i el deteriorament que els últims resultats electorals poden haver causat en el lideratge del president Mas, també el fet que Artur Mas no hagi aclarit afirmativament els dubtes sobre si tornarà a ser el candidat de Convergència i Unió. El PP baixa amb intenció de vot a Catalunya, evidentment també pels efectes del cas Bárcenas, un cas que s'entossudeix a no deixar la primera línia mediàtica. Ara hem sabut que l'extresorer del PP va anar al notari a mitjans de desembre per deixar constància d'un compte del partit amb donants i receptors. És complicat la història, vull dir, això és un vodevil que de difícil solució i et perds amb els noms perquè Bárcenas apareix per aquí l'altre, el seu antecessor que es diu Álvaro Lapuerta, que havien portat el registre d'aquestes entrades i sortides de diners entre el 94 i el 2009. Tot plegat uns dies abans que esclatés tota la polèmica pels seus 22 milions d'euros a Suïssa i la presumpta comptabilitat B, és a dir, en negre, del PP escrit a mà presumptament per Bárcenas. Així ho fa constar l'informe que la famosa UDEF, la Unitat de Delictes Fiscals de la Policia Espanyola, ha fet arribar al jutge. La descripció d'aquests quaderns de Bárcenas encaixa, segons El País, amb els papers que va publicar el 31 de gener passat. Ara, doncs, el jutge Pablo Ruz té nous elements per aclarir el paper de Bárcenas. Quan el va interrogar cara a cara per un presumpte delicte fiscal al setembre, no es van entendre gaire.
Que no tengo ni idea de qué tiene que ver con...
Escúcheme, señor Bárcenas.
Si hay un delito fiscal, esto tendría que estar en Plaza de Castilla.
Escúcheme, señor Bárcenas, no es el procedimiento...
El terrorismo de la Fiscalía que ha venido demostrando...
Señor Bárcenas, eso sí que ya no se lo puedo permitir porque tendrá usted que ajustarse a la corrección en su declaración. Y el hecho de interrumpirle es porque no se está usted saliendo de la pregunta que le ha sido efectuada. Tendrá usted que contestar, si lo desea, a las preguntas que quiere. Y si no, guarde silencio, pero lo que no le puedo permitir es manifestaciones que no vienen al caso.
Al PSOE li ha faltat temps per reaccionar. La vicesecretària general Elena Valenciano va deixar en el Twitter: si això no sembla un xantatge, què sembla? I ja a la nit, Rubalcaba, en declaracions a la cadena SER, deia que el silenci de Rajoy és clamorós.
Es que ayer no pronunció la palabra Bárcenas en todo el debate. No.
Ni hoy tampoco.
Ni hoy. Es que no puede. No vaya a ser que si él habla de Bárcenas, Bárcenas hable de él. Por tanto, tiene un problema muy serio. Tiene una crisis social profundísima. Tiene una crisis política muy grave. Tiene una crisis territorial no menospreciable y además ahora tiene una crisis moral.
Efectivament, Rajoy es va expulsar el cas Bárcenas sense gaire manies en el debat de política general. No en va ni pronunciar el nom. En canvi, sí que se les va tenir amb Alfred Bosch quan el portaveu d'Esquerra el va acusar de joc brut i d'utilitzar la corrupció per desprestigiar el procés sobiranista de Catalunya.
No taparemos la corrupción con autodeterminación, pero tampoco podemos tapar la autodeterminación con la corrupción, usándola a nuestro antojo. Y eso no lo deben hacer y no lo harán.
Rajoy ni va respondre quan Bosch el va acusar d'escanyar econòmicament Catalunya, va sortir per la tangent.
No arruinar a Catalunya, por ejemplo. ¿Por qué no pagan a la administración catalana lo que le debe? Que es ley, que está presupuestado. 8.000 millones de euros.
No hay un gobierno que haya sido tan solidario y haya ayudado tanto a las comunidades autónomas, sobre todo a la Generalitat de Cataluña, como este. Señor Boig.
Boig. Amb el debat de política general liquidat, avui el Consell de Ministres ja aprovarà una part de les noves promeses de Rajoy. No costa molt dir Bosch? Ostres, SC, Bosch, i si ho vols fer fonèticament i si vols posar una K per entendre-ho millor, Bosch. Hosti, Boig, tu, és que és horrorós. És un quart i tres minuts de nou, no hi ha manera. I atenció a aquesta notícia, sobretot per qui la signa. José Antonio Zarzalejos, A tota Castanya, avui el Confidencial assegura que el rei ja està valorant la possibilitat d'abdicar. Afirma que el monarca ja és permeable a la idea d'acceptar una propera abdicació de la qual ja hi hauria un full de ruta dissenyat. El motiu oficial de la renúncia seria, segons Zarzalejos, la salut, i en cap cas hi haurà cap referència als escàndols i a les polèmiques dels últims mesos. L'anunci es farà, diu, en un escenari de tranquil·litat pública i institucional que li permeti sortir per la porta gran. I és que l'abdicació aniria acompanyada, segons aquesta informació del Confidencial, amb el reconeixement general a la seva trajectòria, diu Zarzalejos, i la consideració d'haver estat el millor rei de la història d'Espanya. Parlant del rei d'Espanya, Pere Navarro i Rubalcaba, que intenten sufocar l'incendi que encés el líder dels socialistes catalans a favor del príncep Felip, dient que abdiqui el rei, amb esforçades explicacions, tots dos van defensar ahir que, en el fons, no estan tan allunyats. Navarro deia, avui el dia d'avui TV, que comprèn les crítiques del PSOE, però creu que la seva és una aposta valenta per regenerar la democràcia. I Rubalcaba, a les Heres, mostrava comprensiu amb el líder català perquè ell també aposta per canvis radicals. La consigna és, doncs, aquí no passa nada.
Havíem de posar aquesta reflexió sobre la taula i ho havíem de fer amb la màxima urgència. Per tant, escolti'm, jo estic content, estic satisfet d'allò que he fet, no me'n penedeixo en absolut i em reafirmo.
És una decisió suya, jo entiendo sus razones y él mismo ha explicado esta tarde que es una decisión que tiene que compartir con su partido.
La realitat, però, fa evident en si que ha passat alguna cosa. Navarro té enfurismada bona part del PSOE, com es va evidenciar ahir als passadissos del Congrés. Alfonso Guerra, que encara hi és, ja en va deixar anar una i amenaça de dir-la més grossa encara, ara que ja s'ha acabat el debat més important de l'any a la cambra. Ho va recollir des de Madrid la Mireia Garolera.
La proposta de Navarro era un dels temes que més es comentava, però cap membre de l'actual direcció del PSOE va voler fer-ne declaracions. Només va acostar-se als periodistes un dels homes claus de la vella guàrdia del partit, Alfonso Guerra, i amb aquest missatge.
No me siento en absoluto representado ni en esto ni en nada por el señor Navarro. En nada. Y no digo más porque no quiero caer en el mismo feo vicio que ha caído el señor Navarro, que es distraer del debate que tenemos hoy.
Soraya Sáenz de Santa María, en nom del govern espanyol, va deixar ben clar que aquest debat ara no toca.
Yo lo que pediría a todo el mundo es que fueran muy conscientes por responsabilidad política, que es un momento para la estabilidad y para pensarse uno, dos, tres y cuatro veces lo que se dice.
I el PP, a la línia de la vicepresidenta espanyola, afegien que els socialistes tenen un problema important. En conjunt, tots coincidien que no entenen a què ve aquesta declaració i que els havia agafat per sorpresa.
Mentrestant, el rei manté silenci, només informat a través del Ministeri d'Afers Estrangers que tornarà a passar pel taller. Com va dir ell mateix, el diumenge 3 de març l'operaran d'una hèrnia discal tot just 3 mesos després d'operar-se perquè li implantessin una pròtesi al maluc. Hi ha vegades que no cal opinar, només cal seure i escoltar. Andreu Mascolell, conseller d'Economia, ahir sobre l'objectiu de dèficit que imposa a les comunitats autònomes el govern d'Espanya. Atents.
No ens hem resignat a que sigui el 0,7.
Que un pressupost del 0,7 seria un pressupost simplement monstruós. I jo no sé com fer-lo. I com que jo no sóc un mandau del ministeri, doncs no ho accepto.
I punt. No calen més comentaris. Benet, 16, no hauria plegat perquè està cansat i no té força, sinó per les conclusions de la investigació del cas Batilix. El diari La República i la revista Panorama han tingut accés a l'informe que el pontífex va encarregar a tres cardenals de més de 80 anys. Un document polèmic que va arribar a les mans del papa al desembre i que es confirmaria que membres destacats de la jerarquia vaticana estan implicats en lluites pel poder, el diner i el sexe. Existirien sempre, segons aquests dos mitjans, diferents lobbies. Un que afavoriria o destruiria carreres, un altre que utilitzaria els diners per influir en les decisions del govern papal i el tercer, el lobby gay, format per persones amb centres de cites a la perifèria i al centre de Roma que tindrien relacions amb joves seminaristes. Aquesta seria la gota que ha fet vessar el got a Benet XVI, que hauria decidit deixar el camí lliure a un papa més jove i amb més força per fer neteja a fons. A l'informe del Batilix s'hi suma la polèmica sobre si els cardenals que van encobrir els padrastes dins l'Església haurien de participar al conclau. En definitiva, sembla com si el Codi da Vinci fos al seu costat en Patufet. Tom Hanks i Colin Farrell es fan la competència a la cartellera de cinema en una setmana en què de nou no hi ha cap estrena en català. Hanks encapçala el repartiment de luxe de El Atlas de les Nubes.
Our lives and our choices, each encounter.
Louisa Ray, Spyglass Magazine.
Right. Suggests a new potential.
L'acompanyen Halle Berry, Hugh Grant i Susan Sarandon. Els directors de Matrix, els germans Wachowski i el del Perfum són els responsables d'aquesta pel·lícula de ciència-ficció on els protagonistes es van trobant al llarg de 500 anys gràcies a les reencarnacions. I moltes ganes de veure la pel·lícula que protagonitza Colin Farrell fent d'un dramaturg en hores baixes a Siete psicòpates.
How's everything in the dark kidnapping business? Get a new dog.
La pel·lícula és una comèdia negra en tota regla que es va estrenar al darrer Festival de Sitges amb una gran acollida, no només Colin Farrell. Per exemple, aquells que disfrutem de la música de Tom Waits el podrem veure fent d'actor, com ja havia fet en d'altres pel·lícules. A Siete Psicòpates, el personatge de Farrell busca la inspiració per acabar la seva última obra, però la realitat superarà la ficció. Són ara les 8:23. El Teatre Romea de Barcelona va estrenar ahir a la nit Roberto Zucco, l'última obra de Bernard Marí Coltés. Julio Manrique dirigeix aquesta peça que a Catalunya només s'havia vist un cop abans. Va ser fa 20 anys, amb la desapareguda i enyorada Anna Lizaran i un jove Eduard Fernández sota la direcció del gran Lluís Pasqual. Ara Julio Manrique la recupera amb Pablo Derqui com a protagonista i amb 7 actors més que es desdoblen per interpretar més de 20 personatges. És una crònica i una crítica del Xavi Pardo.
Diuen que a Coltés no li agradava que qualifiquessin les seves obres com a sòrdides, i a mi que em sap greu, però després de pensar-hi molt, no trobo millor adjectiu per definir el viatge de Roberto Zucco, un assassí que escapa de la presó i que deambula pels racons més foscos de la ciutat liquidant tothom que se li posa per davant. Però qui és Roberto Zucco, en realitat? És el tren descarrilat, que diu la seva mare? O és com el descriu un desconegut que es troba pel carrer un jove de la raça dels que fan venir ganes de plorar només de mirar-los? Segurament és totes dues coses. L'únic cert és que mentre el veiem enfundar-se l'uniforme militar a l'inici de l'obra, mentre els pics hi sonen a tot drap, sabem que estem a punt d'iniciar un viatge sense retorn. Un viatge que acabarà amb la seva fugida cap al sol en una escena molt ben cuidada, aquest cop al ritme de Radiohead. Pablo Derqui, un gran, gran actor, defensa el personatge amb una veritat apassionada, la mateixa amb què Julio Manrique s'ha capbussat en un text dificilíssim. I tot emmarcat en una escenografia de Sebastià Brossa que bé podria ser un homenatge a 13 Rue del Percebe o al European House d'Àlex Rigola.
La imatge del dia és per Erika Vidal. Pel que fa als esports, el francès ha rebut l'alta mèdica 10 mesos després del trasplantament de fetge i gairebé un any després del seu últim partit. Va ser contra l'Atlètic de Madrid el 26 de febrer, dimarts farà un any. A Vidal serà a Sevilla, però segur que no jugarà. El doctor que el va operar del trasplantament, Juan Carlos García Valdecasas, ha destacat aquesta nit al Tu diràs de RAC1 la gran recuperació del francès.
Mi valoración es sumamente positiva. El final ha sido tremendamente bueno y extraordinario, mucho más allá de lo que nosotros podríamos pensar cuando realizamos el trasplante a cualquier paciente. Pensamos, pues bueno, en su recuperación y su reincorporación a su trabajo habitual. Yo creo que ha demostrado que se puede hacer y es un ejemplo para todo el mundo.
A Vidal només li falta acabar de posar-se a to físicament. La notícia és un glob d'optimisme en un Barça tocat, no enfonsat per la derrota de San Siro. Avui ha canviat ja l'estat d'ànim després de la platacada de Milà. Mundo Deportivo titula "Remuntarem" amb l'imatge de Vidal. Santinoll escriu que en aquest turmalet clau del Barça serà decisiu l'estat d'ànim i el Barça té prou crèdit per encarar-lo amb bon humor. Noia sentencia, a Milà no s'havien de refiar, però en aquest Barça s'hi pot confiar. El nou es pregunta què fas quan caus i apunta que la tornada de Vidal és la millor notícia per un equip que necessita retrobar-se. Per cert, que Sandro Rossell va confirmar des d'Israel que Tito Vilanova encara no serà a Barcelona per al partit de tornada contra el Milan d'aquí a 3 setmanes. Avui arrenca la jornada primera amb un emotiu derbi bas. Serà l'últim Atlètic Reial Societat al vell Sant Mamés, que s'enderrocarà aquest estiu. L'estadi Bilbaí presentarà un ple absolut. A la resta de la jornada, el Madrid jugarà demà a les 8 al camp del Depor, mentre que l'Espanyol visitarà el Vicente Calderón diumenge a les 7 del vespre. A l'Eurolliga de bàsquet, recordem que el Barça va jugar un dels millors partits de la temporada a Istanbul i va apallissar el Fenerbahçe per 39 punts de diferència, 60-99. Els blaugrana queden líders en solitari del seu grup en 7 victòries i una sola derrota. I repassem ara la resta de l'actualitat en format més breu, amb Joan Lluís García, Míriam Vallvé i els esports amb l'Albert Ferran.
Els forenses també avalen la tesi d'Esther Quintana, que denuncia que va perdre un ull el dia de la vaga general per una pilota de goma. L'informe encarregat pel jutge assegura que la lesió que té és compatible amb una pilota de goma o un projectil semblant, com ja va afirmar l'infermer que la va atendre el dia dels fets. Descarta que sigui per vidres, pedres o objectes utilitzats en la violència urbana.
Un homosexual que va quedar vidu fa 6 anys podrà cobrar la pensió que fins ara li havien negat. Fins al 2007 la llei establia que les parelles de fet sense fills no tenien dret a la viudetat. El Tribunal Constitucional ha sentenciat que la norma discriminava els homosexuals perquè no podien tenir una resolució que obre la porta a la resta de parelles homosexuals.
El Consell de Seguretat Nuclear ha demanat al Ministeri d'Indústria que sancioni la central d'Ascó a la Ribera d'Ebre per haver perdut 230 fonts radioactives després de fer-la servir per produir electricitat. El màxim òrgan de control de les nuclears a l'Estat considera que es tracta d'una infracció greu perquè els titulars de la central no saben des de fa més de dos anys on són aquests residus radioactius.
La direcció d'Ercros anirà aquest matí a Empresa i Ocupació per obrir negociacions, això després d'anunciar un ERO que afecta 3 de cada 4 treballadors de la fàbrica de Flix a la Ribera d'Ebre.
d'Ebre. El comitè d'empresa, amb el suport de l'Ajuntament, vol salvar com a mínim la planta de producció de clor. Això evitaria part dels 156 acomiadaments anunciats.
I pel que fa a la resta dels esports, a la Copa d'Espanya de Futbol Sala, el Barça a l'Esport va golejar el Saragossa 7-2 i demà a les 6 jugarà les semifinals contra el Santiago Futsal. I en handbol, el Barça Interesport va tancar la fase de grups de la Champions amb una victòria a la pista del Dinamo de Minsk 28-30. Els blaugrana passen als vuitens com a primer classificat.
Hola, sóc en Carles, enginyer de projectes a la refineria de Repsol a Cartagena. Repsol em va donar l'oportunitat d'estudiar el màster de refinació i petroquímica al seu centre superior de formació. I ara sóc una de les més de 3.500 persones que s'han incorporat a la seva plantilla a Espanya els últims 5 anys.
A Repsol pensem que formar i donar una oportunitat als joves del nostre país és la millor manera de construir el futur.
Repsol. Inventem el futur.
I deixeu-me que acabem els apunts, tornant a parlar de cinema. La matinada de diumenge a dilluns se celebra la cerimònia dels Oscars i a RAC1 no ens hem volgut perdre. Si sou fans del cinema, mitòmans de les estrelles de Hollywood, si us atrau el glamour de la catifa vermella o si senzillament teniu insomni, no us perdeu el programa especial de RAC1. A partir de la 1 de la matinada, atenció, perquè el Dani Sanabra continuarà el Tu diràs per fer aquest programa especial amb Montse Llussà, Blai Morell i Josep Maria Bunyol comentant tot el que passi a la gala. També podreu seguir els premis amb l'etiqueta al Twitter OscarsRAC1. A la línia de sortida, Lincoln de Spielberg, que és la pel·lícula més nominada, seguida de La vida de Pi, i més enllà també aixeca el cap Argo, de Ben Affleck, guanyador dels Globus d'Or i els BAFTA. La lluita promet i el programa especial més i tot.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.